tarde. Pregúntale a Omar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una. Us parla Arnau Curto. Els bombers han intervingut en una cinquantena de residències de gent gran a petició del Departament de Salut. Ho han explicat fa poca estona en una compareixença publicada juntament amb el conseller d'Interior, Miquel Buch. Barcelona, Mont Carabajal, molt bon dia.
Bon dia. El sotsdirector general dels bombers, David Borrell, ha explicat com converteixen en una residència de gent gran amb persones infectades i persones que no en dos espais ben diferenciats.
Seria convertir una residència on tenim persones infectades i persones que no ho estan en dues residències funcionalment independents, dues residències sectoritzades. En aquest sentit, el que això comporta una desinfecció curosa dels espais, un moviment de mobiliari, trasllat d'avis i assessorament de personal de la residència, perquè un dels objectius principals és que aquestes actuacions perdurin en el temps i, per tant, sigui més efectiva la nostra actuació.
Borrell ha dit que els han faltat EPIs, però s'ha mostrat satisfet que han pogut garantir tots els serveis. 310 bombers han estat infectats per coronavirus.
Gràcies, Mont. I a només un dia perquè es comencin a aplicar noves mesures per rebaixar les restriccions del confinament, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha volgut aclarir que es podran combinar estils a diverses activitats, com ara sortir a córrer o passejar nens. L'escoltem.
Si una persona sale a hacer deporte por la mañana en la franja horaria que le corresponde y luego es el padre que va a dar el paseo con su niño, no entiendo por qué tiene que haber ninguna incompatibilidad entre ambas. Son actividades diferentes y está especificado en las normas que se pueden hacer una y otra. Todo esto ni se hace ni se propone con la intención de atrapar o pillar a las personas en infracciones. Todo esto se hace para controlar la transmisión de un virus.
Simón ha reiterat que les fases de desescalada tindran diferents velocitats en funció del nivell de contagis dels diferents territoris. També ha explicat que a les últimes 24 hores s'han produït 1.175 nous casos de coronavirus a tot l'estat i 281 morts, estabilitzant així la tendència dels últims dies de menys de 300 morts diàries. Segons les xifres del Ministeri, en les últimes 24 hores a Catalunya hi ha hagut 391 nous contagis i 86 morts, superant ja la xifra dels 5.000 durant tota la pandèmia. I també, a banda, més de 180 alumnes penedesencs sense accés a internet ja segueixen les classes amb normalitat. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
L'estat d'alarma ha provocat que molts alumnes tinguin la necessitat de seguir el curs escolar de forma telemàtica, requerint així la connexió a internet per contactar amb professors i companys. Malauradament, no tothom gaudeix d'accés a internet, accentuant així l'escletxa digital que pateix la població i afectant l'educació dels menors amb pocs recursos. El Departament d'Educació, per la seva part, ha assignat dispositius per pal·liar aquesta problemàtica, però els ajuntaments han hagut de buscar solucions alternatives per donar resposta al 100% de la població. És el cas del Penedès, on Banyeres del Penedès, Bellvell, El Pla, El Vendrell, Sant Sadurní, així com també la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, entre altres, ho han fet confiant en una empresa penedesenca. Gràcies a la col·laboració que s'ha establert entre els diferents consistoris i xarxes de telecomunicacions alternatives, més de 180 infants sense accés a internet ja gaudeixen de connexió per seguir amb total normalitat les classes del tercer trimestre. La iniciativa compta amb el suport dels Consells Comarcals del Penedès i ofereix connexió a internet mitjançant routers 4G fins que finalitzi el curs escolar.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Escolta.
Digues.
Confinat a casa? Què és el que més trobes a faltar de la primavera?
Crec que aquell moment que encrespia la primera pizza del Pizza Pazza de la temporada. Què? Et fa?
Sí, una pizza.
Si enyores la pizza bona, bona de debò, truca al Pizza Pazza 972-770327 i te la porten a casa. Pizzas autèntiques, artesanes, com a tu t'agraden. Per cada pizza demanada et portaran un refresc de regal. Consulteu la carta de pizzas a la web del Pizza Pazza. Queda't a casa com si sopessis el Pizza Pazza.
Quines ganes d'una pizza!
L'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
El comunicat de víctimes mortals arriba al final de cada jornada com la xifra global que mostra la dimensió de la pandèmia. Una xifra encerclada per un marc territorial que defineix i que compta les morts per pobles, per ciutats, per comarques, per països, per continents. Una xifra local que fa feredat, una xifra global que esgarrifa. I darrere de cada víctima, una història, un relat, un comiat potser inesperat. En societats com la nostra ens costa mirar-li als ulls de la mort. La pandèmia ha deixat massa relats inesperats i massa comiats pendents. Descobrim un dia més detalls de l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
A mesura que anàvem sumant setmanes i rodes de premsa, els màxims responsables públics assumíem una xifra variable de víctimes mortals generades per la pandèmia, una xifra distant i sovint força freda. Però mirant l'entorn descobríem com persones pròximes anaven perdent éssers estimats. Nosaltres mateixos hem viscut l'experiència tràgica de sentir com algú marxava sense fer pràcticament soroll, de manera estranya, sense comiat ni dol. Aquesta és la dimensió, escala real, de la duresa de la pandèmia, dels seus efectes devastadors. El cop ha estat dur i ens costarà refer-nos. Personal sanitari esgotat, cuidadors, infermeres, metges, famílies endurides per un dolor contingut, en definitiva, una societat força desconcertada. I un col·lectiu, el de la gent gran, que ha estat el més colpejat en un sistema que ha mostrat les mancances greus d'aquest col·lectiu sovint oblidat.
Efectivament, Jordi, la pandèmia ha embestit no només el sistema sanitari, sinó també les residències i tot el personal que treballa atenent persones malaltes i avis. Es preveu que tot plegat tindrà efectes a mitjà termini, amb totes les persones que ara no es poden atendre, amb uns processos de dol que estan sent molt complicats, amb uns professionals que estan abocats a cuidar malalts, sense temps per cuidar-se. El nostre convidat d'avui creu que s'han de posar recursos, protocols i eines per ajudar els professionals i les famílies que pateixen alguna pèrdua. Fa temps que diferents organismes treballen per millorar les cures pal·liatives i l'acompanyen l'últim tram de vida. Ara, però, s'ha hagut d'accelerar tot plegat. L'impacte ha sigut brutal, sobtat i massiu, i ha obligat a modificar moltes coses. Saludem el doctor Xavier Gómez Batiste, oncòleg de formació i tot un especialista en pal·liatius. És el director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic i col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut.
Doctor Xavier Gómez Batiste, moltíssimes gràcies per ser nosaltres i un plaer tenir-lo avui a aquest espai, al món que ens fa canviar la vida.
Moltes gràcies per aquesta oportunitat de compartir, no?, aquest impacte enorme que hem tingut d'aquesta crisi tan recent, no?, tan recent i tan intensa a la vegada.
Doctor, un cop finalitzi aquesta pandèmia, ens alliberem d'aquest relat dolorós i dramàtic, d'aquestes xifres que cada dia ens van arribant del nombre de víctimes mortals, les societats hauran de fer front a una altra pandèmia dolorosa vinculada a la salut mental, vinculada al benestar d'aquestes persones que han estat en contacte molt directe amb la Covid-19. Els efectes seran importants en aquest sentit, no, doctor?
Sí. Ara estem en una fase molt aguda, diguem, d'una resposta molt intensa i que està afectant els pacients, no? Perquè els pacients estan vivint això d'una manera molt, molt intensa, amb molt patiment, amb moltes decisions que han de prendre amb els professionals, etc. Els propis professionals que estan en una lluita aferrissada, no? Tant els hospitalaris com els de l'atenció primària, la residencial, intentant prevenir i també curar al màxim de persones d'aquesta crisi i alhora tractar-los de la millor manera possible, però amb moltes dificultats, tant les dels recursos com les del fet del contagi i evitar el contagi, la protecció, el que han de fer tasques i funcions que, per les que de vegades no estaven del tot preparats perquè han tingut que incorporar-se, no?, a serveis o a activitats i funcions que no havien fet abans, i també amb aquestes dificultats per gestionar temes com la comunicació amb els pacients, com la presa de decisions èpiques i clíniques en aquestes situacions, i el treball en xarxa amb totes les dificultats, i finalment també per les famílies, perquè les famílies viuen aquesta situació que seria, diguem, ja difícil en unes condicions normals, doncs la viuen amb les dificultats afegides de les dificultats d'estar presents, de les dificultats de comunicació, de tot l'impacte que genera l'incertesa, no?, de quan un pateix aquesta situació, perquè sabem que en alguns casos és greu, però no sabem exactament com evolucionarà. Llavors, si repassem a les coses que ens fan viure una situació al final de la vida amb el màxim de pau i el mínim d'impacte, veiem que moltes d'aquestes condicions, que són fer un companyia, tenir el mínim d'incertesa, tenir una millora dels símptomes i tenir una atenció organitzada i accés a tota l'atenció, es veuen dificultades molt per aquesta brusquedat de l'aparició de la crisi, les característiques de la pròpia malaltia, que són rapidesa, aquesta sensació d'incertesa sobre el futur, sobre el pronòstic, que ens generen una amenaça enorme, no? Llavors, ara estem en una fase molt activa de lluita, de resposta aguda davant d'aquesta crisi, que és molt recent, no?, perquè fa tot just 2 mesos que ha aparegut, però amb aquest impacte tan enorme. Però i aquesta sensació, aquesta dedicació, especialment a les professionals i a les famílies, per atendre el millor possible amb aquestes pacients i per donar la resposta la millor que tenim a mà, ara s'està fent, però a mig termini tindrà efectes importants, no? Primer, pels pacients que es recuperin, que tindran efectes físics, de rehabilitació física, de molta dificultat a mig termini, d'aspectes de salut mental, no?, de tot l'impacte que han tingut, de viure situacions a intensius, d'incertesa, d'estar a prop del final de la vida, etc. L'amenaça dels familiars, perquè els familiars no hauran pogut donar tot el que fa que en una situació de final de la vida fa que el dol sigui algo molt més natural, que és poder acompanyar, que el procés sigui lent i gradual, que puguem tenir una comunicació molt directa amb el pacient, que tinguem aquests procediments, no?, d'estar presents i de cuidar, que també ens van molt bé pel dol, no?, no només per atendre bé el pacient, sinó pel dol. I a més es trenquen els rituals habituals del dol, com per exemple els rites funeraris, en els que compartim d'una manera molt directa amb famílies, amb amics, amb l'entorn afectiu, tot el que hem patit i tot el procés de dol, no? Bé, per fer tot això, la gent ha fet esforços molt importants. Per tant, el que estem preveient és que hi haurà una epidèmia de necessitats molt vinculades amb la salut mental, amb l'impacte comunitari i social, que com a conseqüència d'aquestes dificultats d'adaptació a situacions tan intenses, no?, de final de la vida i amb tantes dificultats. Aquestes seran en professionals el que diem fatiga per compassió, el tema del cremament, el tema d'haver estat, no?, fent aquest esforç amb moltes limitacions de recursos, amb moltes limitacions de formació també per donar resposta a necessitats tan emergents i tan intenses dels pacients, i per part de les famílies per veure com reparem, com rehabilitem aquest dol que hem tingut que viure d'aquesta manera tan especial, no?
Per tant, hem de preveure que, sobretot en el sector de la sanitat, els professionals de la sanitat, després de tot aquest sobreesforç, vingui un temps de crisi profunda, de crisi emocional, de salut mental, com a conseqüència d'aquest estrès i d'haver pres decisions absolutament distorsionades per la situació. Jo pensava en molt professional sanitari jove que ha entrat al món de la sanitat una mica forçat i que s'ha trobat en un entorn contrari a allò que ells havien pensat. És a dir, no poden salvar vides, no?, pràcticament, i veuen com els seus pacients gairebé moren sense que puguin fer massa cosa. No sé si és una visió molt negativa.
Estan salvant moltes vides, perquè és veritat que amb tota la, diguem, l'agressivitat, no?, d'aquesta malaltia, no?, que és molt agressiva, amb un percentatge de pacients que és petit però que és rellevant, no?, que és el 20% que tenen dificultats greus d'impacte de la malaltia i una mortalitat del 5 al 10% és molt elevada, estan salvant moltes vides. O sigui, per això jo dic que estem en un episodi molt agut, però aquest exemple que poses és paradigmàtic, no? És persones de vegades joves o de vegades no tan joves que no tenien el coneixement i la formació i el suport necessari per atendre aquestes dificultats d'atenció de persones amb malaltia avançada o bé de presa de decisions ètic-clíniques, no?, aquestes decisions complexes, s'han vist abocades a tenir que respondre d'una manera intensiva, no? La meva filla, Clara, que és una infermera molt jove i molt competent, té 23 anys i porta 2 mesos a diversos serveis, no?, treballant, fa el que pot, necessita suport i necessita assessorament i recomanacions per veure com pot donar resposta a aquestes situacions. Ho està fent molt bé, no? I a més d'això, tenim el risc de contagi, que no sempre s'ha contemplat amb les mesures adequades de protecció, i a més d'això, les baixes de professionals sanitaris que estan malalts. O sigui que estem en una situació molt aguda, com comentes, no? És molt aguda, que ara estan resistint d'una manera... perquè quan veiem les eines que tenen per afrontar aquesta situació són el treball en equip, la companyonia, no? Aquestes, quan veiem a internet, no? aquestes onades d'identitat i de pertanyença a les organitzacions, que surten equips que estan contents per haver donat una alta, equips que estan contents per haver treballat amb equip en aquesta situació, no? En aquest moment que jo li dic endorfínic, no? Les endorfines són aquestes hormones que et fan, que són molt actives i que et fan treballar. És un moment que jo califico d'endorfínic, però que després anirà apareixent això, com tu comentes, i per tant hem de preveure això, no? I amb les famílies...
Vostè parlava d'epidèmia, doctor. Estem en aquest estadi, l'estadi epidèmic d'una situació de crisi del sistema, d'esgotament del sistema?
Es parla de l'epidemiologia de la crisi Covid en termes d'epidèmics, no? Dels epidemiòlegs, que són molt correctes, de la mortalitat, de l'impacte, del contagi, de les persones que ingressen, les que tenen dificultats, etc. No? Per tant, hi ha una epidemiologia de la malaltia, estic d'acord, i no s'ha d'oblidar, i s'han de prendre mesures per reduir-ho amb el confinament i altres mesures, no?, de la contenció de la primària, etc. Però, a part d'això, hi ha una epidemiologia del patiment que encara no ha estat del tot mesurada, no?, que és aquest, tot el que ha generat com a patiment en les persones, tant els pacients com les famílies com els equips, no?, i les organitzacions també, que han tingut pèrdues, perquè també hi ha pèrdues de professionals de la salut, no?, que estan malalts o que han mort o que estan greus. Per tant, aquesta epidemiologia del patiment l'hem de contemplar també com un fet molt rellevant i que no només hem de comptar, no?, les persones que emmalalteixen, les que són positives, les que ingressen o les que moren, sinó també totes les que pateixen aquesta situació i quin impacte tindran a mig i llarg termini, no? Tant, ja dic, com famílies, com professionals que han estat en aquest moment tan intens, no? de resposta.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
El diari New York Times es feia ressò el passat mes de març de la situació de precarietat dels professionals sanitaris a l'estat espanyol i mostrava quins recursos han de recórrer a través d'un reportatge audiovisual. La portada del diari nord-americà obria afirmant que els kamikazes de l'assistència sanitària d'Espanya lluiten contra el coronavirus. Durant anys ens hem quedat estancats en l'autocomplença i la cantarella del tenim el millor sistema sanitari del món. Però la crisi del Covid-19 ha posat en evidència les mancances i febleses del sistema. També la seva grandesa. Com ja va passar durant l'etapa més dura de la retallada, són els professionals sanitaris els que hi estan deixant la pell per apuntalar-lo. I així sembla que ho ha entès la ciutadania. La crisi del coronavirus també ha posat de manifest que sistemes de salut universals com el nostre no estaven preparats per epidèmies com aquesta, i qui sap si caldrà repensar com han de ser en el futur. La pandèmia de la Covid-19, a més de posar en relleu els professionals clínics, ha ressaltat la importància de la salut pública. Hem sabut, per exemple, com afecta un comportament individual a la resta de la població, i en aquest cas en dimensió global. La salut pública haurà d'apuntar encara més cap al futur, tant en la seva missió de prevenir malalties i patiment com en el fet d'aplicar la ciència més actual a problemes atemporals. La comunitat científica, en concret la Facultat de Salut Pública de Harvard, va establir els 5 reptes sobre els quals treballar per millorar les vides a escala mundial en els propers 30 o 50 anys. Reimaginar l'envelliment, superar la violència, confrontar el canvi climàtic, cultivar el benestar i la nutrició i vèncer les epidèmies. Nous reptes, noves prioritats.
Aquesta és una crisi global i això ens dona una dimensió d'aquests efectes dels quals vostè parlava que es tradueixen no només a l'espai més pròxim, sinó arreu del món. Tot el món, sigui sanitat pública, privada, amb majors o menors privilegis, està actuant d'aquesta manera front a aquesta pandèmia.
Sí. Bé, aquí hi ha, o sigui, hi ha aquests plans diferents, no? Un és les famílies, els professionals que els atenen, això és aquest nivell més directe, no? Més representat per aquests equips, no? Que estan, i aquests professionals que estan al sector residencial i el sector hospitalari i el de l'atenció primària fent el que poden per respondre. Aquest és aquest nivell, no? I és molt rellevant. Però, a més d'això, hi ha un nivell de sistema que podem contemplar també en diversos subsistemes, no? Primer, quin impacte està tenint això i tindrà amb l'organització, amb el Sistema Nacional de Salut que tenim, no? Ja hem vist, no? Aquesta gran capacitat d'adaptació de la primària i dels hospitals, que s'han posat a treballar d'una manera diferent, no? Que és tot el que han après també, no? Muntant unitats de cures intensives, en el cas de la primària fent seguiments online a domicili de les persones positives o les sospitoses o les que han estat donades d'alta, amb un impacte enorme, no? I una gran activitat de les infermeres comunitàries, etc. Al sector residencial, però després d'això jo penso que hem de fer una reflexió en part autocrítica, perquè és veritat que aquesta crisi ha fet paleses, no? Deficiències que ja tenia el sistema. Aquí, per exemple, jo veig clarament, no? El tema de la reflexió que s'ha de fer sobre el model residencial, no? El model residencial ja fa temps, no? Que advertíem des de fa molts anys que el sector residencial, que són pràcticament més de 55.000 llits a Catalunya i més de 300.000 a l'Estat, estava ocupat fonamentalment per persones que tenen malalties cròniques múltiples i avançades, més del 50-60%, amb un percentatge molt alt de persones amb demència i amb una finançament i amb una dotació de recursos molt limitada, molt escassa, i amb uns professionals que han fet un esforç enorme, no?, d'adaptació a aquesta progressiva empitjorament, no?, de l'estat de salut de les persones amb residències, i amb poc reconeixement, poc finançament, poca formació per fer-ho. Que això crec que molta gent ho advertíem, no?, des de fa temps, i aquesta crisi esclata, diguem, és com un gran impacte que té sobre aquest sector, no? També el de l'atenció primària, que ha fet un esforç enorme aquestes setmanes, no?, aquests mesos, i que també tenia dificultats no només de pressupost i de recursos, sinó també de recursos humans per donar resposta, i de model d'organització per donar resposta a això, no? Els equips de pal·liatius o els equips d'atenció psicosocial del programa de la Caixa, no?, que estaven atenent i que ara es veuen desbordats per això. I per tant, i aquesta plasticitat que han demostrat tots ells, que ara mereix una reflexió, primer un gran reconeixement per l'esforç que han fet, i segon una reflexió que és estructural de sistema, no? Primer, hi ha un tema de recursos, que és innegable que hi ha un tema de recursos, tant a Catalunya com l'Estat, que de dotació del sistema de salut perquè pugui respondre. Hi ha un tema també de model organitzatiu, que ha de ser cada vegada més comunitari, social, integrat, no?, el màxim d'integrat, que ja havíem explorat amb el tema de la cronicitat, no?, el tema de la cronicitat avançada, els malalts crònics complexes o bé avançats, que estàvem assajant això. Tot això requereix una reflexió enorme. I finalment hi ha el tema global, social, econòmic, que també produirà molt impacte, no?, perquè estem parlant de taxes d'atur previstes, no?, de més del 20 o 25%, de persones que estaran a l'atur, de tot l'impacte, no?, que això tindrà. I això, per tant, ens fa pensar que el model de resposta a mig termini ha de ser molt de cuidar, no?, de reparar de la salut mental, amb una visió comunitària, de veure què podem fer perquè aquesta societat repari, no?, tot aquest impacte. Li poso un altre exemple, no?, que estàvem ja fa uns pocs anys desenvolupant projectes que es diuen de ciutats o comunitats cuidadores o compassives, que eren veure com la societat pot adaptar-se d'una manera més natural al procés de final de la vida, que tenien una vessant de caràcter molt cultural, no?, de coneixement i de compartir, i una que començava a ser assistencial. Doncs això també requerirà una gran inversió, no?, de recursos, però també de models d'intervenció social i comunitari que donin resposta a tot això, no? És a dir, que ara estem en aquesta fase aguda, però que a mig termini el que creixerà serà tot aquest impacte amb professionals, amb famílies i amb la pròpia societat, no? Amb tot el que... I per tant ens hem de preparar també per això.
Estaríem parlant molta estona amb vostè, hem d'anar acabant ja, doctor Gómez Batista, i m'agradaria fer-li una pregunta per acabar. És un tema que, bueno, potser per consciència, per mateixa consciència, a mi personalment m'ha indignat molt. Ha sigut aquesta mirada que la societat ha fet a un món que no sol mirar, que és el de les residències de gent gran, no? Això que ha estat el focus on més durament ha actuat i ha colpejat aquesta pandèmia, i sembla que aquesta societat s'ha descobert que hi ha gent gran en residències que no tenien les condicions mínimes per fer bé la seva feina. És veritat que hi ha residències que tenien totes les condicions per fer bé la seva feina i ho han fet, però és veritat que sembla que hagi sorgit aquesta realitat, que sembla que aquesta societat no acaba de mirar amb prou de naturalitat la gent gran. I al cap i a la fi, l'augment de l'esperança de vida ens porta cada cop més a això. Cal que fem una reflexió i que d'això en surti alguna cosa positiva de cara al futur, doctor.
Bueno, com comentava abans, jo penso que hi ha exemples de tot tipus, no? La majoria són de compromís i de dedicació dels professionals i de les organitzacions per fer-ho el millor possible, no? Això és així. Amb una dotació de recursos molt limitada i molt escassa des de fa molt temps, no? Ara, jo penso que també això ens obliga a fer aquesta reflexió de canvi de model, de dir, bueno, el primer és que respectem i reconeixem, no?, que aquí tenim un repte molt important de qualitat d'atenció, que requereix recursos, que requereix reconeixement, que requereix formació,